dèiem fa un moment, Jacek Gleba és un santcugatenc de només 19 anys que ha publicat un conte infantil, un sorgit, diguem-ne, del seu treball de recerca de batxillerat. Jacek, bon dia.
Bon dia.
He encertat el nom o no al final?
Sí.
Prou bé. Perquè era més complicat del que semblava. Mo, la reina de la luna, és un conte infantil, però no és un conte infantil qualsevol, sinó que és un conte reivindicatiu.
Sí, exacte. És un projecte que va sorgir ja fa un parell d'anys amb el meu treball de recerca, que tracta sobretot el tema dels estereotips de gènere. És a dir, jo amb el meu treball que volia parlar sobre els estereotips, sobre els infants i com el sexisme doncs, apareix a la vida dels nens i les nenes d'avui en dia, doncs volia fer com alguna cosa. És a dir, volia no només quedar-me amb una part d'investigar i d'aprendre sobre el tema, sinó volia aportar alguna cosa o crear alguna cosa que podés, ni que sigui una miqueta, doncs, canviar una mica l'entorn en el que vivim. Llavors, d'aquí va sorgir una mica la idea del projecte.
Perquè l'objectiu final d'aquest llibre és lluitar contra els estereotips de gènere.
Exacte, sí.
I com ho fa?
Doncs bé, jo el que vaig fer, vaig estar molta estona pensant doncs, com podia fer que un llibre no fos diferent dels contes tradicionals que diguem-ne que tenen una sèrie d'estereotips. Llavors, el primer que vaig fer va ser agafar i investigar molt quins són els trets que fan que una història tingui característiques sexistes o característiques amb estereotips de gènere de forma que eduquin els nens i a les nenes doncs, com han de ser o com han d'actuar. I després de veure una mica doncs, com són aquests patrons que apareixen en aquest tipus d'històries, no? Vaig a analitzar unes quantes històries, vaig agafar alguns contes tradicionals com La Ventafocs, per exemple, i també altres més de literatura infantil d'avui en dia, i vaig anar veient doncs, fins a quin punt, quins complien quines característiques, quines no. Per exemple, hi ha moltes. Per exemple, una cosa que passa molt a aquest tipus de llibres és que hi ha molts personatges masculins. És a dir, hi ha moltíssims tipus de personalitats masculines, i està el que és molt intel·ligent, el que és molt esportista, el que és molt valent, el que li agrada, doncs, no sé, pintar. I després, en canvi, les personalitats femenines són molts, o sigui, moltes menys. Hi ha com el perfil de noia. La noia té una sèrie de característiques i és com un tipus de personalitat exclusiva que passa molt, per exemple, a les sèries de televisió infantils, que solen haver-hi molts personatges, després hi ha la noia, que és com la que té un tipus de personalitat, no? Per exemple, els barrufets, que són moltíssims, i només hi ha una noia, per exemple. És un exemple d'aquest tipus de coses. I llavors vaig estar veient una mica això i vaig dir, vale, doncs jo vull fer una història que des del principi no tingui totes aquestes característiques, no tingui tots aquests trets i que proporcioni doncs, uns personatges, una història que sigui diferent. Tampoc ho volia fer com una cosa molt òbvia, tampoc volia que fos una cosa com molt molt evident des del principi, perquè llavors no volia com que xoqués i que els infants com llegissin es quedessin només en això és molt estrany,
sinó que no fos un exemple extrem per mostrar una cosa, sinó que fos un conte infantil normal i corrent, no?
Exacte, i que en el refons, en el tipus de personatges, en les relacions que hi ha entre els personatges, en com són cadascú, doncs pots veure que estan com lliures una mica d'aquest patró d'estereotips de gènere, però no és una cosa que sigui com superevident o superextrema o que vagi totalment oposada, perquè llavors al final el que la gent es queda és amb, vale, això és com diferent, és completament al contrari, i el que volia fer és com integrar doncs, tots aquests factors que promocionen, o sigui, que aconsegueixen que els nens i les nenes vegin que no haurien de ser d'una forma o una altra pel seu sexe, doncs incorporar-ho de forma el més natural possible.
I Mo, la reina de la luna, de què va?
Vale, és un conte infantil que tracta d'uns germans que estan de vacances i de sobte el seu germà gran desapareix. Llavors aquests dos germans, que són un nen i una nena, el Bruno i la Liz, doncs decideixen trobar-lo, perquè clar, ha desaparegut i no saben on pot estar. Llavors pugen a les golfes de casa seva i troben tot de caixes, es va movent i fins que troben un altre personatge, el Ma, que aquí ve, abans estàvem parlant d'això.
Sí, he tingut un moment de dubte quan m'estava mirant el llibre, perquè com que diu Mo a la portada, l'he obert allò que el fulleges i veig que en un altre lloc deia Ma, i dic, no sé si exactament com es diu aquest personatge.
Sí, no, Mo és la reina de la lluna, però Ma és l'altre personatge, és com un ajudant de la reina que ha decidit que no vol quedar-se amb ella i que s'ha quedat a la Terra. Perquè els explica als germans que la reina de lluna ha segrestat el seu germà. Llavors que per això ell està aquí, perquè s'ha enfadat molt amb la reina, perquè no li sembla bé el que està fent, de segrestar a la gent, i s'ha volgut quedar i s'ha amagat i doncs ara està doncs, una mica perdut. Llavors, aquests tres personatges decideixen que el que han d'aconseguir és arribar fins a la Lluna per aconseguir rescatar el seu germà.
No ho explicarem al final, perquè no,
evidentment que no.
Aquí revelarem coses que no, que clar, no toquen. El que volia saber és, ja sé d'on et surt aquesta idea. És a dir, és la, dius que és per un treball de recerca, entenc que el treball de recerca va ser l'eina mitjançant la qual vas aconseguir el que volies, però deies abans que, fora de micro, que ja de petit tu ja estaves en contra, ja ho veies això, que els rols de gènere als contes i a la societat en general no eren justos.
Sí, sí, a mi això és una cosa que... Sí, que sempre m'ha fascinat molt i que sempre he estat parlant d'això. La meva mare, o sigui, està farta de sentir-me queixar-me d'aquestes coses, sempre. I bueno, jo de petit, per exemple, vaig tenir un moment que va marcar molt, jo crec, i que va marcar una mica al principi de tot això. És perquè jo quan era petit, i tenia com 6 anys o així, jo volia fer gimnàstica rítmica. I vaig anar a una escola per apuntar-me i em van dir que no podia perquè només podien les nenes. I clar, a mi això em va marcar moltíssim. Vaig pensar, per què no? Per què no puc? O sigui, perquè sóc un nen, no puc fer això. I a partir d'aquí jo vaig començar doncs, cada cop a veure més aquest tipus de coses. Per exemple, la tia també t'explicava que em vaig comprar una revista i la revista posava estimades lectores. I clar, jo em vaig sentir com, vale, no em sento, si és inclòs, em sento com... m'està convidant a no llegir-la, perquè m'està dient com, no, tu no estàs fet per llegir aquesta revista, no? I doncs totes aquestes coses ens van anar com acumulant-se, no? I és una cosa que jo, o sigui, des que em van dir que havíem de fer un treball de recerca a, no sé, a segon de l'ESO, jo ja sabia que volia fer d'això, o sigui, tenia super, super, super clar.
Això està molt bé, tenir-ho així de clar. La pregunta que tinc també és, quan tu tenies, deies, petit, ara deu fer, què, 10, 12 anys, més o menys, que vas fer aquesta sí, reflexió, sí. És veritat que en els últims anys ens hem anat conscienciant, d'alguna manera, de la presència d'aquests rols, de que al final hi havia molts homes dels contes infantils i una dona, i això no és que fos el natural, sinó que era una cosa provinent d'uns rols que, que diguem-ne, discriminaven a les dones. Ara mateix notes que hi ha algun canvi en això? És a dir, tu que has estat seguint el tema perquè t'ha interessat des de ben petit...
Sí, sí, o sigui, evidentment podem veure que avui en dia i el canvi és molt gran, o sigui, de fa 30 anys hi ha hagut molt canvi, de fa 10 anys també, o sigui, cada cop la gent és molt, molt més conscient. Per exemple, jo estic a la universitat i tothom a la meva classe doncs parla d'aquells temes i està molt, molt conscienciat sobre això i crec que és una cosa que està molt bé perquè veig que amb tot el canvi que hi ha hagut fins ara, d'aquí 20 anys encara hi haurà més i estarem en una posició molt diferent i això crec que és una cosa que està molt bé.
El llibre l'edita l'editorial, aviam si ho puc llegir bé, Babidibu. Com ha estat l'aventura per aconseguir que t'editin aquest llibre? Com ho has aconseguit?
Mira, doncs va ser una mica... Ha sigut un procés molt llarg, per començar. La veritat és que tot va començar quan vaig acabar la segona batxillerat perquè hi havia acabat el treball. Jo vaig fer la meva pròpia edició, o sigui, el vaig portar a imprimir, la vaig enquadernar i tot, i va quedar molt bé, i em vaig fer potser 10 còpies, i jo estava orgullós de les meves 10 còpies, però clar, era una cosa molt, molt handmade, molt de casa, i bueno, estava bé, però evidentment no era gaire professional. Llavors quan vaig acabar sent batxillerat, vaig dir, mira, vaig a provar, i jo vaig a enviar-lo unes quantes editorials, i a veure si a alguna li agrada, i perquè crec que podria estar molt bé, i la veritat és que em faria bastanta il·lusió. I ho vaig provar i evidentment doncs, aquesta editorial els hi va agradar i vam començar a parlar. Va ser un procés molt llarg, perquè clar, jo vaig enviar el llibre a final de segon de batxillerat i has de publicar potser un any i mig després, o sigui, és un procés com molt llarg quan s'està parlant, has de parlar del disseny, de com, o sigui, la portada, del contingut, han de fer la correcció, han d'haver-hi alguns més elements complementaris. Hi ha moltíssimes coses que s'han de parlar i s'han de fer i és un procés com molt lent. Però me'n recordo que una cosa que em va fer molta il·lusió que va ser com el moment que va marcar com al final d'aquest procés és que el dia de Sant Jordi d'aquest any em va arribar a casa un repartidor i em va donar un sobre que jo no sabia d'on sortia i a dintre tenia la primera còpia del llibre que hi havia...
Aquestes còpies que tenim aquí, sí, aquí sobre, que la veritat és que està ben editat, és agradable. Veiem que, això sí, que ens ha cridat l'atenció que hi havia uns dibuixos en polonès
sí.
per herència familiar, no?
Sí, sí, perquè bé, el meu pare és polonès i nosaltres sempre passem els estius allà. Llavors jo començo a estar fent les il·lustracions, que va ser un procés molt interessant i que vaig gaudir moltíssim, la veritat.
L'has il·lustrat tu?
Sí, 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 sí. I la veritat és que va ser molt interessant, perquè jo, o sigui, a mi sempre m'ha agradat molt dibuixar, però no soc molt... no estic molt segur amb el meu dibuix perquè no és gaire, gaire bo. Llavors vaig buscar un recurs. Llavors el que vaig fer és que vaig fer com collage. Llavors així, tots els dibuixos estan fets amb retalls de papers després escanejats. Llavors, per exemple, tu el que deies del polonès és perquè hi ha algunes il·lustracions que tenen trossos de paper de diari que estan en polonès. Perquè, clar, jo estava allà a Polònia i llavors, clar, volia utilitzar paper de diari perquè em semblava com una textura interessant per posar els núvols, per exemple, i vaig dir, doncs agafo aquest. A més, també, crec que està bé perquè com no s'entén, clar, si tot el compres i està en castellà, tu suposa que no entens polonès. Llavors no saps el que posa, clar, potser posa qui sap de qui parla. Llavors també està bé que no s'entengui perquè potser, no sé, podria ser...
No hi ha cap missatge ocult,
ni res
satànic, ni res d'això, oi? Val, no, perquè, clar, la veritat és que el polonès, així de primera vista, no s'acaba d'entendre. Ja sé que tu et vols dedicar a la publicitat.
Sí.
La publicitat i els rols de gènere no s'han portat gaire bé durant molts anys. Suposo que el que vols és canviar una mica, no, això?
Sí, jo, bueno, com dius, estic fent publicitat perquè, o sigui, m'agrada dedicar-me a la direcció creativa de publicitat. I la veritat és que, sí, és una relació molt, molt intensa perquè ha anat canviant molt durant els anys. Al principi s'explotava molt tot el tema dels descriptius de gènere i s'utilitza molt també encara la publicitat. Però també s'ha de dir que avui en dia les marques i els anuncis també utilitzen molt la reivindicació i la lluita contra els estereotips com un missatge que volen enviar, perquè al final és una cosa que avui en dia es parla molt, és una cosa que té molta importància a la societat i que és evident que també està havent un canvi en aquest sentit. I si jo puc contribuir també d'alguna forma a això, també estaria molt bé.
Doncs amb això ens quedem. Molt la Reina de la Luna es pot trobar a Amazon, al Corte Inglés, a la FNAC i a la Casa del Libro, però si el que voleu és comprar-lo aquí a Sant Cugat, hi ha una Casa del Libro també aquí a Sant Cugat, però el podeu trobar a la botiga Bacus, aquí a la plaça d'Octavià, aquí al costat. Ja sé, Cleo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
i felicitats
gràcies
també per aquesta publicació.
Gràcies.
Esperem que sigui la primera d'unes quantes i que aquesta carrera que vols començar també en el món de la publicitat et vagi molt bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Sant Cugat a fons, a Cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tots els que formem Sofepont i Pont Llarg us desitgem que passeu unes festes plenes de joia, així com també a tots els éssers d'aquest món. Sofepont, carrer Francesc Moragues 44 i carrer Girona 3. Pont Llarg, carrer Girona número 4. Un entranyable Nadal i pròsper any nou. A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @CugatCat i al nostre perfil de Facebook Cugat.cat. La vida és local.
Perquè qualsevol moment és bo per celebrar amb els teus. I quan arriba el Nadal, molt més. Des de McDonald's Sant Cugat volem que gaudeixis de cada dia com si fos Nadal.
Montblanc, 4.810 metres. Aconcagua, 6.962 metres. Denali, 6.190 metres. Quili... Difícils, eh? A Cugat.cat els pugem en 30 minuts. A Trenc d'Alba, el programa de muntanya de referència. Tota l'actualitat sobre alpinisme, escalada, trail i esquí de muntanya de la mà de Pau García Martínez. A Trenc d'Alba, cada dijous a les 10 de la nit ens esperem a que surti el sol.
Busquem grans lovers. Persones compromeses i que sàpiguen estimar com ningú. Grans lovers que vulguin acompanyar, escoltar, fer riure a persones que els necessiten de debò, que volen envellir amb tu. Més de 175.000 persones grans viuen soles sense desitjar-ho a Catalunya. A la Creu Roja busquem grans lovers. Suma't a fer voluntariat amb la gent gran. Més informació a creuroja.org o al 902 22 22 92. Amb el suport de la Diputació de Barcelona.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La banda sonora de la teva vida. Oh, 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 oh. Rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where's my way. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir. Cugat.cat. Queda't amb nosaltres.
Reedició de Nadal a Cugat.cat.
El gall del monestir.
Tornem al Sant Cugat de Fons. Ho fem a l'espai de tertúlia. Una tertúlia postple. Jordi Pasqual, ets viu, oi?
De moment, sí. No sé si aguantaré tot el dia.
El periodista del Cugatenc, Raül Martínez, tu també, oi? No cap problema, al principi...
Ui, tant.
Perfecte.
És que ell s'escolta el ple per la ràdio i quan es cansa la paga.
Home, també hem de dir una petita història que des de que fa uns mesos van canviar les cadires pels periodistes al ple, la cosa va canviar una mica, eh?
A veure, a pitjor.
Sí. A millor, perquè tens on escriure, però és molt més incòmode aquesta cadira que les que hi havia.
Jo veig difícil que fos més incòmode les que hi havia.
Sí, però té braços. Jo tinc la costum, quan ja portes, no sé, 4 hores de ple, que ja no saps com posar-te, creuo les cames en plan hippie damunt de la cadira, sí. I clar, quan té braços no puc.
El que no té...
Això és perquè quan ets molt alt et molesta... Que tingui braços va molt bé, perquè no et cau l'esquena enrere. És qüestions
posturals.
I no acaba
de dir que ets petit, eh?
Qüestions posturals a part, crec que és el moment que estàveu esperant tots, que és el moment en què us recordem que al Carrefour del Centre Comercial Sant Cugat hi podeu trobar, per exemple, productes bio, sense gluten, sense lactosa i dietètics, perquè Carrefour es preocupa pel medi ambient, el desenvolupament sostenible i la seguretat alimentària, i per això disposa d'una àmplia gamma d'articles de gran qualitat, tots certificats per la Unió Europea, perquè a Carrefour tots mereixem el millor. Doncs comencem a repassar aquest ple d'ahir, marcat per una notícia, és que els pressupostos, de moment, no s'aproven.
De moment no hi ha pressupostos. La veritat és que ja en el ple d'octubre vam acabar amb la sensació de a veure què passa, perquè en aquell moment van tirar endavant per les abstencions d'Esquerra, de la CUP i del regidor no escrit, del Xavier Cortés, no sé si en deixa alguna abstenció, però en qualsevol cas va tirar endavant gràcies a abstencions. I el govern ja sabia que el que havia de fer era començar a parlar a l'oposició a veure què podia rascar-nos, si aquestes abstencions es mantenien, si fins i tot aconseguia algun vot favorable. Quin és el problema? Que quan tu fas una aprovació inicial del pressupost, les negociacions que venen després i, per tant, la presentació d'al·legacions venen marcades per allò que ja ha modificat el govern en la proposta inicial. Per tant, no pots afegir ara una inversió de sobte, sinó que tot això ha de vindre marcat per un pacte polític a aplicar en modificacions posteriors. I això jo crec que dificulta una miqueta la negociació, perquè és confiar en el govern en què has fet el pacte, perquè pots ara votar-li a favor i després se m'ha oblidat, no? Al final vam arribar a aquest ple i no va arribar ni a haver debat, perquè només començar l'alcaldessa va anunciar que bueno, que no sumaven i per tant retiraven els dos punts que feien referència al pressupost del, de l'ordre del dia i només mantenien les ordenances fiscals, que ve a ser la part d'ingressos.
És el que hem comentat en moltes ocasions, no? La sensació de que estem en la situació preelectoral i estem a 5 mesos de les eleccions i aleshores és, aquesta és una carta, és un... una carta en la màniga, que és la que poden jugar,
sí.
A dir, bueno, pues a gestionar el pressupost, a allargar, a intentar dir que gràcies a nosaltres s'ha fet aquesta, o s'ha aconseguit això, i amb això són les cartes amb les que tu després pots jugar. Però, a part de que, evidentment, des del govern, si tu, com molt bé dius, fa un mes ja teníem una situació complexa, doncs, evidentment, has de fer política. I en fer política és de cedir. Vull dir, aquí el problema és una de les qüestions. Fer política és cedir i arribar a un acord. I normalment, cada vegada que algú cedeix, sembla que hagi perdut una batalla. I aleshores aquesta és la consideració, la reconsideració que jo crec que s'ha de fer. I entre el populisme i la gent que es queda sense mobilitzar, doncs la política no avança. Però jo també entenc que aquí tothom està esperant per treure les...
Jo el que veig és que si no s'aproven aquests pressupostos, acabem arribant a maig, eleccions, es configura el nou ple, es posen d'acord els uns amb els altres, perquè no hi haurà una majoria absoluta, si hi ha una sorpresa històrica, es posen d'acord, ens podem plantar a setembre sense...
Sí, bueno, podem anar en una pròrroga pressupostària seguint. Així tot és cert que s'apropen eleccions i segurament molts grups estan fent més batalla perquè hi ha les municipals al maig, però hem de tindre en compte que el govern actual porta minoria des del 2015, perquè no va obtindre majoria absoluta, i els dos aliats pressupostaris que ha tingut, que primer va ser Esquerra Més i després el PSC, no van quedar contents en el pacte. Segurament, si en aquell moment haguera anat bé, hagueren acabat el mandat podent tirar endavant els pressupostos. Malgrat tot, Esquerra...
No tinc clar que el PSC... volgués trencar el pacte. No sé si va ser exactament així,
Com, perdó?
No sé si el PSC va voler trencar el pacte o va ser més una cosa del propi govern que...
No, va ser una cosa del govern, però ara demanar-li coses al PSC és molt més complicat.
Evidentment.
Justament perquè ha sigut el govern, evidentment. I així tot, deia que Esquerra havia aconseguit, bueno, la negociació del govern, reprendre alguns dels temes que havien quedat en el calaix i alguna altra mesura que van fer que ahir haguera optat per l'abstenció, és a dir, que bastant mèrit té després de com estava Esquerra després del trencament del pacte pressupostari.
Crec que abans d'entrar en més detalls en el cas del pressupost, és bo també parlar una mica d'aquest debat al final que pot venir a partir d'ara, perquè avui en principi han de tornar a començar les noves rondes de negociacions. Jo no sé si veieu que això es pot arribar, perquè la CUP finalment va fer una proposta per un canvi a l'IBI, però no es va fer.
Bueno, de fet, és una proposta que feien en les negociacions anteriors i que no ha arribat a acceptar el govern.
Qui pot acabar aprovant això?
Jo crec que és cintura del govern. Diversos partits, dos segurs, no sé si algú més, Iniciativa i crec que va ser Ciutadans, l'altre, li van dir, bé, si vols aprovar uns pressupostos han de canviar de base moltes de les coses que esteu plantejant. Per tant, segurament la negociació va cap a començar a canviar algunes coses estructurals. La CUP ho tenia fàcil. O sigui, el govern ho tenia fàcil en la CUP perquè era acceptar aquesta pujada de l'IBI, tornant als valors que teníem abans de la revisió que es va fer l'any 2016. Ara bé, clar, és arriscat pujar ara a l'IBI perquè entrem, canviem de zona tarifària i tenim l'impost metropolità aquell. Per tant, si acabem pujant més els impostos, és el que no acaba de veure clar el govern i altres partits de l'oposició, no? I si no buscar més abstencions, al final les ordenances fiscals van tirar endavant en una abstenció d'Esquerra, una abstenció de la CUP i el vot favorable del regidor no escrit Xavier Cortés i el vot favorable del PSC. Bé, doncs es tracta de fer aquesta petita cirurgia de l'abstenció clau perquè t'he cedit no sé què i el vot favorable el regidor no ha escrit, saps? Vull dir que...
Sí, sí, s'ha d'anar fent...
És que el problema és si s'enquisten les dues postures, és a dir, tu precisament el que has de buscar és la cessió per part de tots, la política, mm-hmm. i jo crec que és per aquí on ha d'anar, i si no és que... I tu, quan més, és el que deia, quan més te'n vagis cap al mes de maig, mm-hmm. més allunyats estaràs, perquè més interessos, o més frontals seran els interessos.
Sí, bueno, i darrere tot això d'haver la negociació dels punts, que també és cert que has de tindre cura, perquè... Si, per exemple, ara el govern acceptara pujar l'IBI tal com proposa la CUP, Ciutadans l'has acabat de despenjar del tot.
De fet, Ciutadans demana la rebaixa del 5%, si no m'equivoco.
Exacte,
si li puges un 2,5%, vas en direcció contrària al que, sí, exacte, al que et demanen. Doncs n'anirem veient, anirem parlant, perquè segur que no crec que abans de Nadal hi hagi acord pressupostari.
Bueno...
No, seria un regalito. Sí,
seria... Bé, així tot, ahir, primer l'alcaldessa va dir l'amago de, bé, ja ho aprovarem al gener, quin remei, no? Però després, quan tots els grups no hem de negociar, va dir, demà comencem a veure si podem aprovar el més aviat possible, que no sé si ara es trobarem el divendres a última hora un ple extraordinari.
Bé, sí. Divendres no crec que hi hagi esma per fer gran cosa més, que divendres em sembla que tindrem prou coses de les que preocupar-nos aquest divendres 21 de desembre.
Sí,
jo fa uns dies que hi penso que estic gestionant la meva mobilitat aquell dia. En qualsevol cas, anem al moment, evidentment, més esperat de la tertúlia postple, que és el recompte de temps de...
El rànquing.
El rànquing de duració dels punts del ple. El més llarg de tots, amb molta diferència... molta, estem parlant de 70 minuts i 53 segons, és l'audiència pública.
Ah, bé, sí.
Que normalment sol ser llarga, però crec que va ser especialment llarga.
Va ser increïble, sí. Perquè es van ajuntar no sé quants temes diferents.
Els típics temes que acaben donant la volta a l'audiència pública, que sol ser seguretat ciutadana...
Sí, però Seguretat Ciutadana van anar en un grup de veïns, no? Ja no era una persona queixant-se, va anar la plataforma pensionistes que mantenen reunions i ara s'han indignat. És cert que hi ha algun recurrent com Mas Genet i tots els problemes...
La nova biblioteca, la famosa nova biblioteca.
La nova biblioteca, que és el quart ple ja que venia seguit, en la mateixa pregunta exactament, i això jo crec que indignar l'alcaldessa.
Jo crec que aquest senyor és la mateixa persona.
Sí,
si
sí.
Ja, no sé si ja ho ha deixat prou clar, que estan... contra de la...
Sí, el que passa és que aquesta vegada venia la força de la plataforma ciutadana aquella que van anunciar, crec que el cap de setmana anterior o abans, no?
Sí, sí, fa uns quants dies, sí. però no era multitudinària, tampoc.
No, bé, però en el moment que tens un revulsiu més, tornes al ple...
D'estar sol, està acompanyat per un grup d'amics, doncs pues ja...
Sí, sempre ajuda. Per exemple, hi va haver reclamacions de mobilitat, hi va haver també temes de les escoles, una mica el de sempre en general, la torre d'alta tensió de Mirassol, veig que va tornar a aparèixer.
Sí, pràcticament cada ple diu alguna cosa, el que passa és que els periodistes no fem molt de cas perquè és al final una cosa bastant cordial com seguim el tema, i ahir el senyor es va indignar.
Perquè no li fèiem cas.
Els periodistes, no els polítics, perquè vaja, porten 3 anys seguits anant al ple i continua allà a la torre.
Els veïns del carrer Guadalajara,
Exacte, i no se sap ben bé, però clar, va ser curiós, jo crec que la resposta del regidor Joan Puigdomènech va ser bastant encertada, en el sentit de, ho acabem de tractar en el Consell de Barri de Mirassol, que va ser fa 4 dies o 3 dies, no ho sé. Per tant, no sé, quines novetats vols que t'explique? El veí tenia tot el sentit d'estar enfadat perquè no hi ha la solució encara, però el polític tampoc podia dir res més que no havia dit.
Però que és exactament una torre que ja no té ús.
Sí que té ús, sí.
L'avinguda Baixador està tota plena de torres, no?
Sí, i tant.
La última de tot, em van posar una més alta per travessar l'autovia i, per tant, els cables que van per sota enganxen a la torre i creuen l'autopista per dalt fins a anar a Rubí. I els veïns es queixen de la torre per els efectes radioelèctrics, per impacte ambiental i per tot el que vulguis. I n'hi ha com un intent de treball en l'Ajuntament de Rubí, en Endesa i en l'Agència Catalana d'Energia, no sé si li he canviat el nom, per intentar soterrar per sota de l'autovia a l'altra banda.
Doncs 3 anys és poc, han de continuar lluitant, perquè el tema de aquest, quan es va treballar amb el tema de Valldoreix, de les torres de Valldoreix, era com una, era una lluita duríssima.
I això que no eren dos, i no eren dos municipis i una autopista, que esclar, és més difícil.
En aquest cas estan...
moltíssima gent implicada, estaven els d'Endesa, estaven els, de, els que després portaven la, la línia, després estava el govern, després... És a dir, hi ha moltíssima gent implicada i després molts interessos polítics, sociològics i ideològics vinculats. I moure tot això és supercomplicat.
Saps què passa? Que aquests veïns esperaven en el seu moment que quan es va soterrar tota Avinguda Baixador, aquella torre també es treuria. I en canvi el que van fer va ser fer-la més alta per travessar l'autovia, perquè a més venia de... O sigui, tècnicament no sé què és el que passa, però quan ve de terra havien de fer una torre diferent i és més alta, no? I a més tenen un altre problema que també va sortir més de pinzellada, però que és el soroll que genera l'autopista sobre les cases, que ara pareix que Foment està tirant endavant el tema de les pantalles acústiques, però és una cosa que ve de Recoder com a mínim.
Sí, però és veritat que s'ha vist el primer pas endavant, en el tema de les pantalles acústiques. Són els dos grans temes que hi ha Mirasol, que afecten els mateixos veïns, de fet. Sí, això del complex esportiu, ja ho tindríem,
bueno,
tot.
I la cobertura de la pista també de Mas Gener.
Doncs segon punt, en aquest cas ja del propi ple, sí, que més duració, és les ordenances. El debat de les ordenances, en aquest cas, no ens podem queixar, perquè certament és segurament un dels grans temes que hi ha a la ciutat, sí, i que més afectació directa. Finalment es van aprovar les ordenances, amb el vot favorable, dèiem, del PSC i del regidor no adscrit,
sí,
i l'abstenció d'algú altre, que el mateix no d'Esquerra, que no recordava... ben emmarcades per l'augment de la plusvàlua, sí, finalment no de l'IBI, per tant...
És que la plusvàlua va ser un cop dur, perquè quan es va aplicar la revisió cadastral l'any 2016 era un 18% que a l'IBI afectava relativament, perquè un 18% sobre el valor cadastral, però en el càlcul de l'IBI al final era el 2,16 que demanava revertir la CUP, però en canvi les plusvàlues afectava directament el 18%, i això és una davallada d'ingressos important.
Doncs aquesta és l'ordenança, com dèiem, que s'ha aprovat. El tercer, o sigui, el que podríem dir el segon en aquest podi, és un... no és sorpresa.
Espera, una cosa de les plusvàlues.
Sí, digues.
No era voluntat de cap partit pujar les plusvàlues en si, sinó que arran de les peticions d'augmentar despesa, perquè l'acord en Esquerra per a l'abstenció incloïa més inversions, crec que era 1 milió d'euros, el govern va dir d'algun lloc ha de sortir els diners, per tant... pugem una mica les plusvàlues.
Doncs això, segona posició per la moció dels grups municipals de Ciutadans i Partit Popular de condemna expressa l'atac del domicili de, no sé, l'il·lustríssim senyor de Pablo Llarenda Conde, suposo que sé d'on, magistrat del Tribunal Suprem i veí de la ciutat. És aquesta que no es va entrar per urgència a l'últim ple i finalment en aquest s'ha entrat per fórmula ordinària, i han estat exactament a 40 minuts i 42 segons de debat al voltant de la moció, que entenc que no s'ha aprovat, si no m'equivoco.
No es va aprovar, perquè de fet només van votar a favor els proposants i el regidor no escrit, Dimitri de Franc.
Sorpreses, és que et dona la vida. Hi han votat, a vegades, és veritat, és, com a mínim té una part de gràcia saber aviam què votarà, a vegades no...
Sí. Bueno, ell va fer l'argumentació que tu quan miraves la moció hi havia com 3 punts diferents, 2 molt similars, que era condemna de la violència, primer específicament el cas del jutge Llarena i després la violència en general, que després hauríem de veure si tirar pintura a la porta d'una casa és violència o és un acte de protesta o és una bretolada, però en qualsevol cas ho plantejant en termes de violència, i un segon punt que era defensar la tasca que fan tots els jutges en Catalunya per la independència judicial, bla 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 bla. I Dimitri de Franc va dir, com jo sí que condemno la violència, no puc no votar a favor, per tant va acabar ni abstenint-se, va votar a favor de tota la moció, encara que en el punt de la independència judicial no estava d'acord, perquè no creu que tinguem un sistema judicial realment independent, i als altres partits es va pesar més veure que tot això era una estratègia per a embolcallar tot el tema del procés a favor d'uns.
Moltes vegades nosaltres, quan analitzem el tema de si un discurs és adequat o no és adequat, el que fem és donar-li la volta, no? Doncs aleshores jo en aquest cas faria una proposta des de qualsevol altre partit i agafaria el primer i el tercer tal i com estaven i al mig posaria alguna cosa, doncs jo què sé, pues, la defensa de les persones que estan en vaga de fam en tal. I el primer i el tercer...
Això va ser la següent moció, en volta de ver esmenes sobre la moció.
Clar, però fer-la amb el mateix discurs, exactament que jugàvem la primera i la tercera, i veus que en el fons això és un... I a més em va agradar aquella la frase final de ah, i per cert, que no pensem dividir el vot, eh? O sigui, que aquí o es vota tot o no es vota, i penses vale, o sigui, ja sabem quin és l'objectiu, l'estratègia, no? Però són mocions que s'estan dedicant moltes hores i que el resultat és anar parlant i anar marcant ideològicament, anar generant una ambientació que no és una ambientació adequada. És l'ambient que a tots que els pot interessar, però que socialment és més caldeja un ambient doncs, que tampoc necessita més calma.
A mi del debat em va fer gràcia, no sé si ho va dir el regidor del PSC o Ramon Gutiérrez d'Iniciativa, però quan plantejaven Ciutadans i el Partit Popular en termes de no violència la moció, diu fa un moment hem debatut sobre el tràfic d'armes, la venda d'armes de l'Estat espanyol i els dos únics partits que s'han abstingut són aquests, és que clar...
De fet, és el podi el completa la moció de la venda d'armes a l'Aràbia Saudita. Mocions internacionals sempre ens... Per la campanya al Iemen, les mocions internacionals sempre ens generen molt de debat. 26 sí. minuts i 17 segons. A partir d'aquí, la veritat és que la cosa s'iguala
bastant.
Així tot,
jo diria que aquesta moció no estava malament. Si vols, podem discutir si què pot fer un ple a mig, però entenem que el ple pot fer pressió política, encara que siga molts plens junts, perquè un sol no fa res. Però una moció nascuda de les entitats, estava Greenpeace, Fundipau, Amnistia Internacional,
Oxfam Intermón
i Oxfam, sí.
Sí, sí, doncs aquesta és el títol és per la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé al Iemen.
De fet, la va presentar el coordinador del comitè d'Oxfam en Sant Cugat. Mm-hmm.
Són aquestes tres...
Però és que aquí... A mi el que em resulta sumament interessant en aquests discursos és, una, és això no s'ha de discutir aquí. Després venim a portem altres coses que potser tampoc, no? I és que jo és jugar amb... això s'ha de discutir o no s'ha de discutir? Home, és internacional i són armes, no? I el discurs de les armes és un... Bueno, pues, com tot, és un discurs que genera moltes perspectives, no? Però aquesta perspectiva de és que en Andalusia només tenen empreses d'armes em sembla un ús d'un... Em semblen arguments molt pobres. És a dir, una necessitat... Si tu necessites canviar, tu has de fer política per anar canviant. Aleshores, no, és que vosaltres el que us voleu carregar és les empreses que estan en Andalusia. I el que vosaltres voleu és atacar els andalusos i que es quedin sense... I dius, home, jo crec que aquest discurs... O sigui, jo vull acabar amb les armes. Home, és com quan Borrell, em sembla que va ser, que va dir que les armes eren teledirigides i que eren... netes i polides i que només acabaven amb la persona que tu volies acabar i que no generava ningú problema al voltant.
Home, el senyor que moria sí.
Bueno, el que moria sí i el que... No, és que és això, o sigui, és tot com un discurs de ah, no, tu el que vols... O sigui, pensa, si tu estiguessis en el seu lloc, això es defensaria. Home, potser hauríem de fer alguna cosa per solucionar el problema d'Andalusia i per solucionar i per aplicar polítiques de feina i de laborals a Andalusia. Vull dir, el que no té sentit és no, hem de fer armes i les hem d'enviar als Emirats Àrabs Units perquè, clar, quan és a Venezuela... És que són discursos que penses, per Dios, ja està,
Venezuela.
Que no som
va sortir idiota. Venezuela?
Sí. Home, i tant que va sortir Venezuela. O sigui, és en el moment en què... Mira, no tinc més arguments. A veure, què tinc aquí? Un Venezuela per aquí, un Cuba per allà i una defensa... I penses, home...
Ho deia el Jordi, que aquesta encara té una certa cabuda. Jo recordo una moció increïble que no recordo qui va presentar.
Estàs parlant del ple d'ahir?
No.
Però volia dir una cosa més.
Després, de fa uns anys de suport al procés de pau a Colòmbia.
Ah, sí.
No recordo qui la va presentar, però és que era una cosa que no tenia... Aquí
bé,
sí que no
però,
pots acabar de fer res.
Però és cert que els programes de cooperació que està fent l'Ajuntament, molts estan destinats a Colòmbia i a Mercosur.
No era aquell moment, eh?
Perquè hi ha associacions molt vinculades amb Colòmbia. hi ha associacionisme local, però és que lo del tema de les armes és una internacionalització, però que evidentment implica, o sigui, és el localisme, no? És actitud global amb accions locals. I aleshores, a mi em sembla que la sensibilització és bàsica. És a dir, no, nosaltres, no, hi ha temes que s'han de defensar des de l'àmbit local, perquè hem de sensibilitzar en l'àmbit local. I les armes és un àmbit local. I després es pot generalitzar. Però, evidentment, s'ha d'atacar. I, per tant, dir que, ah, i aquí ens gastarem els diners en fer aquest tipus de propostes. I penses, no, o sigui, sensibilització és molt important, formació i educació, i això es treballa des de baix, des de l'àmbit local. I per tant sí que la lluita contra les armes em sembla una bona discussió d'àmbit local.
En aquest debat va intervenir el portaveu de Ciutadans, Aldo Ciprián, va fer un discurs variat i va fer referència al tema de dels llocs de treball que genera la indústria armamentística. Sí. I de fet va dir una cosa que crec que era bastant tuixer, diguem, per a la resta de grups, que era com, molt bé, ara esteu dient aquesta moció, però què heu fet quan governàveu per a desmilitaritzar la indústria? També he de dir que, d'acord amb la crítica a tots els partits que no han fet prou per canviar el model econòmic, però ja està bé de tirar-se les culpes uns als altres i posem-nos a desmilitaritzar l'economia.
Sí, no, són d'aquestes coses que quan estàs a l'oposició veus claríssimes, però que quan governes no, de cop s'obliden.
I com mai no governem nosaltres, els nostres mai no governen, que no sabem qui són els nostres, doncs aleshores...
No, podríem governar nosaltres tres.
Sí, fet.
No, ho arreglaríem. Acabaríem
amb la indústria armamentística des de Sant Cugat.
I amb tota la indústria, també. Ja, tornem sí, a la pedra, ja.
Tornem al servei bàsic.
Doncs queden 9 minutets de tertúlia. Hi ha un tema que no té a veure amb el ple, però que crec que és bo parlar, que és, em van parlar ahir també a la tertúlia. Demà, a les 6 de la tarda, a l'Arxiu Nacional, hi ha una visita... no sabria com dir-vos, no sabria com descriure-la, potser us deixaré vosaltres. Que...
Sui generis.
Sí, que és aquesta conferència, el canvi en aquests 60 anys de Barcelona i Sant Cugat, amb Jordi Pujol i Soleil, convidat pels amics de la UNESCO. El Raül posa cara de... De què és aquesta... A vosaltres què us sembla? No? Jo us he de dir una cosa... No enteneu-me, eh? No vull... Genera cert morbo.
O sigui, home, no sé.
És com més que valorar-ho així, fa... Són d'aquestes coses que li donen salsa a la vida, eh?
I el tema, perdona?
El canvi en aquests 60 anys de Barcelona i Sant Cugat. També pot ser que en un moviment bastant pujolià parli del que li doni la gana. Que
és possible.
Que podria ser, però... Així ens explica el que tots volem saber.
Això no toca.
Home, és que, a veure, deu ser la primera que fa, o no?
O sigui, Adrià, nosaltres... no n'ha fet gaire, eh? No, jo crec que no,
jo no tinc la informació de... Perquè, evidentment, si en el moment que tu creus que vindrà la gent a una conferència del Jordi Pujol després de no sé quant temps de silenci per sentir parlar de 60 anys de canvi a Barcelona i Sant Cugat, has dit?
Sí.
Sí. Doncs no ho sé. O
queda molt pujolista, també.
Des de la meva condició de periodista, que potser la tinc una mica rovellada, jo vindria a escoltar-li parlar d'una altra cosa.
Sí, no, clar, segur. Clar, segur.
O sigui, escoltar-li serà com... disculpi, però... quan toca allò de... No?
Allò dels missals, el tema dels missals.
Perquè si no, jo crec que és una situació de dir quin és l'objectiu de tot això. És a dir,
jo no sé per què se'l... O sigui, no sé què és el que se'l convida en aquest cas o per què se'l convida a ell. Això se'ls vull preguntar als amics de la UNESCO de Sant Cugat. Però en tot cas no sé si vosaltres ho veieu raonable que es convidi aquest personatge a fer conferències
a dia 20 de desembre. Puf, complicat
si fos el 28. Sí.
Doncs seria una bona innocentada.
No, és que són situacions molt complexes, és una situació que, i aleshores no sé quin és l'objectiu. Aquest és el que... I periodísticament diries, bueno, ja, ara venia a parlar de Barcelona 60 anys, doncs és com... És una broma o no és una broma? No? I té dret, eh? Té dret, té el que vulgui, però no entenc l'objectiu. I potser simplement vol sortir i començar a fer una aparició i pot ser un objectiu molt, molt digne, no?, de començar, perquè evidentment s'estan començant a moure coses en l'àmbit de judicial entorn a aquest tema, i és possible que també vulgui començar a fer una aparició i en lloc de dir la primera doncs vinga a explicar-ho tot, doncs vagi dient avui vinga a parlar de Barcelona i a veure què passa, i l'objectiu és anar apareixent a poc i anar reapareixent a poc, seria un objectiu digne. El que passa que han passat coses molt molt complicades i situacions molt complicades i, per tant, difícils d'explicar o d'argumentar de cop, no? Suposo que a poc.
Ahí darrere hi ha un altre element de disputa política de què representa esta persona, no? I a nivell de política municipal ha significat que el PSC hagi demanat que el govern es desmarcara, perquè els amics de l'UNESCO tenen una subvenció de l'Ajuntament i apareix l'Ajuntament com a col·laborador en una conferència de Jordi Pujol. L'Ajuntament ha dit que no es desmarca dels actes que decidís que fer amics de l'UNESCO, això ha indignat evidentment al PSC que ho demanava. A mi em genera dubtes, és a dir, periodísticament no sé si podré anar perquè tinc l'agenda tapeïda molt i com sé que aniran 10.000 mitjans i total per a fer-ho l'últim i com puga, doncs ja ho fareu vosaltres, doncs igual no puc anar. Però
adona't del que estàs dient, aniran 10.000 mitjans,
sí, sí.
I tu bueno, creus que aquests 10.000... Imaginem, home, i tu creus que aquests 10.000 mitjans estan esperant a que parli de Barcelona a 60 anys? Aleshores, això és el que jo no acabo d'entendre, que vull dir, em sembla un objectiu... Però què aconseguiràs? Que vagin molt mitjans. Escoltar a Barcelona o a preguntar què estàs generant, què és el que vols generar. Això és el que no acabo d'entendre, que jo tampoc he d'entendre. Mm-hmm. Hi ha cadascú amb les seves estratègies. Però és això, és aquest xoc entre voler parlar d'una cosa de superxula i superagradable i una revisió històrica, que a més ell segurament tindria una visió molt global. El que s'ha de dir també és quina és la seva participació contra la lluita municipal en la Barcelona dels últims 60 anys i quin ha estat el seu enfrontament, no? Perquè tots hem parlat de l'enfrontament que hi havia entre Generalitat i Ajuntament de Barcelona en objectius que estaven de tot el que tu puguis aconseguir és el que no apareixeré jo. Aleshores, què és el que ens mostrarà? I això, amb 60.000 mitjans, que l'únic que volen és parlar de... Oiga, senyor, això com va anar, no?
Hem passat de 10.000 mitjans a 60.000 mitjans, cada 60.000. Vegada hi cabrà menys gent en aquesta...
I jo crec que amb...
En aquesta sala d'actes de l'Acció Nacional...
Entre 10 i 15 mitjans jo crec que ja n'hi hauria...
Ens queden 3 minutets, però vull que tragueu ara un moment la bola de vidre.
Fet.
A veure si us va bé. I em digueu, després de Nadal en parlarem quan tornem a fer tertúlia el dia 8 de gener, què passarà divendres?
Ni idea. No ho sé, no... Sé que el CDR ha anat fent assemblees i no sé no sé què han decidit de cara a divendres, si és que preveuen fer alguna acció concreta a Sant Cugat, si voldran centralitzar, ja que tenim el Consell de Ministres a Barcelona, no tinc ni idea. Segurament passaran moltes coses que ara no podem preveure i això serà la notícia, però ara em costa molt dir res.
Jo tinc... Això són... Seria quasi un desig més que una... Però aquella sensació de... Hi havia una de baixar a Barcelona i anar a passejar per Barcelona i fer voltes per Barcelona i com cada dia doncs, quedar-te aturat en una caravana en Barcelona i que no passés res. I que simplement hi hagués una aturada de silenci, ni una... No una celebració de gent al carrer. Vull dir, és una celebració més. El que passa és que... I a més, hi ha tanta tensió, hi ha tanta... Que no sé com, no sé per on tirarà.
La sensació és que hi ha força sectors que desitgen que demà hi hagi...
Per això.
Demà, divendres, hi hagi aldarulls.
Ah, clar. És que és un argument. I això, quan tu tens un argument, tothom s'enganxarà a aquest argument com a... Uah!
No? Perquè estem en el debat de la violència i hi ha gent a qui li interessa dir que hi ha violència en Catalunya.
Si vols comparar la CDR amb la Cale Borroca, doncs tu necessites foc, incendis i enfrontaments.
Doncs amb això acabem el dia 8 de gener, comprovarem, parlarem a veure com haurà anat tot plegat. Gràcies Jordi, gràcies Raül. Nosaltres marxem al butlletí i tornem després amb el Xavi Requeno, que ens parlarà de running i aquesta Sant Silvestre que alguns intentarem córrer sense morir, si pogués ser possible, i tornem de seguida.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.